Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre, són les 8 i quasi bé 6 minuts, comencem el Nitrat, som a la ràdio de Sant Cugat, a Cugat.cat, el millor programa de cultura popular i tradicional d'aquesta ràdio, aquest programa que el fem des de les entitats i per les entitats, i volem que sigui un punt d'informació i trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Avui, programa 120, 16 de la quarta temporada del Nitrat, en què parlarem, entre altres coses, del Ball del Bobo.
Si tot va bé, serem l'equip el semicomplet, amb en Marc, la Bet, en Pablo, que tenim a l'altra banda de l'estudi avui també, i jo mateix que us parlo, Nacho Ferrer, avui no tenim en Jordi, però vaja.
Us recordem de tota manera que si voleu que destripem un personatge històric català o bé que parlem d'alguna bèstia del bestiari festiu català, podreu demanar-ho en directe, com també dir-nos el que us vingui de gust, i ho podeu fer al telèfon
93-675-1587 o 93-675-1588.
O bé també ho podreu fer a través de les xarxes socials a @RadioNitrat, al Twitter i a @RadioNitrat al Facebook.
Si ens proposeu bèsties, tindreu opció de guanyar un llibre al celler de llibres, cortesia de la secció Quina Bèstia, que intentarem que avui es pugui consolidar. Abans, però, si tot va bé, farem un repàs de l'actualitat de les entitats.
Què és notícia?
Els castellers de Sant Cugat celebraran una segona assemblea.
Aquest dissabte a la tarda, els castellers de Sant Cugat fan la seva assemblea anual. Van fer, vaja, en principi, no? És això,
sí, sí.
On triaven els nous equips tècnics i organitzatius de l'entitat. Tot i tenir una gran part de tot l'equip en marxa, la manca de noms per completar els càrrecs de la colla no ha permès impulsar plenament un nou equip que dirigeixi tots els actes de la colla.
Els castellers de Sant Cugat, que celebraran aquesta segona assemblea segurament el mes de febrer, quan tinguin tots els noms confirmats, pel que la tradicional votació que amb la qual decidien els caps de colla i la presidència no s'ha realitzat i es realitzarà més endavant.
Això és una cosa que ha passat alguna altra vegada o és el primer cop que passa? Ai,
no,
que l'ha tractat amb un compromís. No,
perquè és història antiga.
Ah.
És història antiga.
D'acord.
Però em sembla que no ha passat mai.
És que és curiós, no?, que se n'hagi
no.
de fer una segona.
No, de fet, clar, mai s'havia arribat a aquest punt de que la colla sigui tan gran que necessiten tanta gent que costi trobar la gent involucrada. Però sembla ser que tot va
correctament, no?
Que bàsicament la necessitava potser, en comptes de fer l'assemblea ara, fer-la dues setmanes més tard. Però això ja són ritmes de cadascú. També una altra cosa que se suspèn per més endavant, la Rua dels Tres Tombs de Sant Antoni.
Doncs sí, finalment la Comissió de Sant Antoni ha decidit aplaçar per una altra data la Rua de Genets i Animals dels Tres Tombs, i ho farà, l'ha aplaçat el cap de setmana, del 12 de febrer.
I és que la pluja va fer acte de presència a Sant Cugat del cap de setmana i va evitar aquesta tradicional celebració, que també es va suspendre en molts altres llocs del territori.
De fet, l'any passat aquí a Sant Cugat també es va suspendre, sí. I no es va poder tornar a fer perquè no es va trobar una data concreta. Finalment es va suspendre i no es va fer. Aquest any sembla ser que han trobat una data. Ja està bé.
Doncs per Santa Eulàlia, que justament és quan més plou aquest any. Som-hi, anem cap a les mentides.
Mon pare se'n va al mercat, mon pare se'n va al mercat, crompo una burra ciega, ullà, ullà, crompo una burra ciega.
Quan la Bet ha proposat aquest tema al plenari que tenim cada dia de l'equip de redacció i de continguts d'aquest programa, i m'he quedat una mica sorprès, perquè el nom, el Ball del Bobo.
Sí, però ja sabràs.
Genera curiositat d'entrada.
Sí, genera curiositat i ja sabreu per què es diu així, perquè ho explicarem, el perquè del nom.
És del Bobo, del Bobó?
Del Bobó, diria jo, més que no pas del Bobo, perquè és... jo diria que sí, que és del Bobó.
Podem del Bobó.
Dir, Sí, exacte.
Molt bé, doncs endavant.
Aviam, de fet, això se celebra per Sant Sebastià, que és el dia 20 de gener.
I, fa 3 dies.
Exacte, se celebra sempre dins de la festa de Sant Sebastià. Ho he volgut recuperar perquè ho trobo curiós, perquè és quelcom que jo no n'havia sentit mai a parlar, no sabia que es feia, i que encara es faci avui en dia és molt curiós, perquè tot ella és molt curiosa, aquesta dansa, aquest ball, vaja. De fet, aquesta festa té les seves arrels en el fet que entre els segles XIV i XVII, la població de Catalunya en general i la monistrolenca, perquè estem parlant de Monistrol de Montserrat, va patir diverses epidèmies de pesta negra que van arribar a provocar la mort d'un sector important de la població.
Déu-n'hi-do.
Sí, ja que en aquell moment no existia cap remei mèdic, el fet de demanar la intercessió dels sants i l'església es va convertir en habitual a les nostres terres. És veritat que t'encomanaves a no sé qui perquè et tragués el no sé què.
Pràcticament totes les festes majors es basen en això.
En aquestes coses, val? D'aquí ve l'origen de la devoció dels monistrolencs a Sant Sebastià, molt venerat a tot arreu com a guaridor de la pesta i d'altres mals infecciosos. El dia 20 de gener al matí, doncs, estem parlant del dia de Sant Sebastià, sí, la Junta de Sant Sebastià amb el porrer i l'orquestra anirà a recollir a cada un dels administradors per anar a l'Ajuntament a buscar la senyera de l'associació. O sigui, estem parlant com d'una mena com de comissió, que és la Junta de Sant Sebastià. Tot seguit, tots junts, acompanyats per les autoritats, assistiran a l'ofici solemne. Ja ho sabem que això sempre hi és, La missa sempre hi és a tot arreu. Acabada la missa, es canten els goigs de Sant Sebastià i després es dirigeixen a la plaça del Bobó, on es convida els veïns a la processó, i al ball. Explicarem una mica. Hem parlat d'un personatge que és el porrer,
sí,
home C, que també se li diu així.
Aquest personatge m'interessa.
De fet, té la funció de mestre de cerimònies. I
vetlla... Això de porrer, de què és? És d'una porra o d'un porró?
És perquè porta una porra, la porra de Sant Sebastià.
Ja no m'agrada tant.
Perquè porta la porra de Sant Sebastià. El porrer, com deia, té la funció de mestre de cerimònies i normalment vetlla pel bon funcionament de la festivitat i per la correcta realització del ball. O sigui, ho faci malament, no ho tornarà a fer més. Vet aquí. No, sí, no, això és exagerat, però...
Estàs parlant del ball. Bé, però en parlaràs més endavant, no? El ball,
sí, en parlaré més endavant. Ara és un apunt només perquè hem parlat...
De la història.
Exacte, i hem parlat a més a més d'un... Hem dit un nom, el porrer, i era una mica per situar. Doncs bé, com dèiem, ell és l'encarregat de fer de mestre de cerimònies i de vetllar per la correcta realització del ball. Això és al matí, el que us acabo d'explicar. A la tarda es torna a recollir els administradors, o sigui que es passa per casa de cadascun a recollir-los amb l'administrador o porrer i l'orquestra, i juntament amb les autoritats es dirigeixen a l'església des d'on partirà la processó amb la imatge del sant. Treuen Sant Sebastià en processó pels carrers. El porrer i el prior, que és un altre membre també que ara us explicaré, van a buscar la noia soltera que serà presentada per primer cop el refresc.
Aviam,
i a les 8 del vespre comença el ball. Aviam, aquest ball és interpretat per 3 parelles.
Entesos.
Els administradors,
vale,
2 parelles casades que reben el nom d'abat i batlla.
Que són personatges, no són un ball, no són un batlle i un
home. No, són personatges, d'acord? I una soltera amb el nom de prior.
Entesos.
Aviam, el ball té diverses parts. Primer, hi ha la presentació de les dones que donen 3 voltes a la plaça acompanyades del mestre de cerimònies. Doncs fan 3 voltes a la plaça perquè les vegi tothom. Després hi ha la presentació de les parelles una a una, que agafades de la mà, també donen 3 voltes més. Aquí anem de 3, 3 i 3, eh?
Entesos.
Després es fa el repartiment dels dons concedits pel sant, És a dir, els dos membres de la parella van fent amb les mans com si sembressin i els acords de la música donen una volta sobre si mateixos. Això només són els dos membres de la parella, els que estan casats, com si diguéssim, els casats, val?
Entesos.
I aquesta cerimònia també es fa tres vegades. I després de la segona, són proclamats pel credencer, que és la persona encarregada de portar el llibre de l'administració de la festa, val? Que el porta allà en el ball, doncs ell és l'encarregat de nomenar els administradors que s'hauran escollit per l'any següent. A la pregunta de... Pregunta a tothom. Bo amb interrogant. A la que tothom respon si la proposta li sembla bé, bo.
Oh.
Vet aquí.
Doncs, no hi havia nom més fàcil encara.
D'aquí ve el nom d'aquest ball. O sigui, quan ell proposa quins seran els administradors de... del ball, doncs tothom, ell demana si es dona per bo i la gent li diu que és bo. I per tant, doncs aquest és el nom que té aquest ball de Monistrol de Montserrat. De fet, bàsicament és un ball molt senzillet, És això, la presentació de les noies, després la presentació de les parelles i al final s'acaba ballant una sardana, normalment s'acaba fent una sardana tots junts, tots plegats, però és un ball molt senzillet. El que sí que és molt curiós és el que fa el vestuari, perquè s'ha de respectar molt el com van vestits. Per exemple...
És que...
Digues.
Estic mirant el... estic buscant el ball i tot per... per aquí, per la xarxa.
Sí.
I el vestuari és curiós,
Sí, per això,
És com extremadament elegant.
Exacte. I té un per què, això.
Sí, doncs explica, perquè és com molt, molt curiós.
De fet... ells volen que, sobretot pel que fa a l'associació de Sant Sebastià de Monistrol, que es preservi la tradició del vestuari tradicional per ballar aquest ball. Val? Així doncs, es recomana que les parelles o les dues pavordeses que se'n diuen, que són les dones casades, vesteixin, com és tradició, amb vestit de color llarg i de faldilles amples, amb mantellina negra a la catalana, d'acord? Això pel que fa a les dones casades. Elles han de, que moltes aquí no, en les fotografies, el que seria la mantellina i això, potser hi ha moltes que ja no ho porten, ara. Però el vestit llarg, de color, i amb les faldilles amples, mitjanament es va mantenint. Dels administradors casats, o sigui, dels homes casats, s'han de vestir amb gambeto negre, que és una mena d'abric que porta com una sobrepeça aquí sobre, sobre les espatlles, i també han de portar barret de copa català, del mateix color. Per tant, negre, barret de copa de color negre. L'administrador durà el bastó amb orla enganxat al coll del gambeto, o sigui, enganxat al coll de l'abric que porti. I l'administrador prior anirà vestit amb gambeto negre, també amb aquest abric, i durà barret de copa català del mateix color. O sigui, que bàsicament els homes van vestits de negre, tots negres. Potser n'hi ha algun que no, però bàsicament... Tret de el Porrer, que en parlarem després més tard, que ell va vestit una mica diferent, es diferencia una mica dels altres. I pel que fa a la noia fadrina, és a dir, la noia que s'ha de casar, aquesta està obligada a anar amb un vestit de color negre,
sí,
negre completament, perquè aquest color era el que s'acostumava, el que acostumaven a fer servir les núvies catalanes en els temps de l'antigor. Les núvies es casaven de negre abans.
Oh, que únic.
Sí. És molt curiós, és una tradició que no s'ha mantingut, perquè ara s'ha canviat.
No, ara es vesteixen de coses bastant pintoresques.
Exacte, i ara semblen
poques
coses...
Poques van de blanc, cosa que em sembla bé.
Coses pintoresques, sí, perquè ara ja és com una mica,
bueno,
no,
de fet,
irrellevant.
A mi que la gent es casi em sembla malament, però que ho facin de blanc ja ho trobo.
Encara és com... Sí. Doncs abans les núvies es casaven de negre, que a moltes no els hi agradava, quedar-se de negre. Moltes no els hi agradava, perquè, clar, el negre també s'assimilava al dol. Quan una persona de la teva família es moria,
clar,
portaves un any de dol. I portaves durant un any, anaves vestida de negre, com a molt gris fosc.
Els vestits,
no?
Els vestits són espectaculars.
No, no, realment els vestits són molt espectaculars.
Posar el Ball del Bobó al Google, és espectacular.
Sí, sí, sí.
Hi ha fotos antigues,
sí,
van mantenir i tal, però els vestits segueixen sent igual d'espectaculars.
Sí, 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 exacte.
No s'escatimaven res,
no,
per això.
No, o sigui, jo crec que les dones que són aquell any, no, les que han triat per fer d'administradors, jo crec que es fan un vestit expressament per aquell dia, saps? Vull dir que tu no deus... No sé, normalment no tenim vestits. Bueno, jo no acostumo a tenir un vestit llarg, de color, amb la faldilla ampla, això no ho tinc jo. Per tant, si em toca ser administradora, segur que me l'he de fer, perquè segur que no en tinc cap a casa. Per tant, jo penso que avui en dia encara és una cosa com molt... Val? Doncs acabarem parlant del que dèiem, no? La noia, doncs, la fadrina que està per casar, va vestida de negre i durà una mantellina blanca. Això sí, ella no la porta negra, sinó que la porta blanca. O sigui, vestit... perquè... per diferenciar-se de les altres, com si diguéssim. Ella anirà vestida de negre, però la mantellina que duien era blanca.
Entenc. Té
mantellina blanca a la catalana, que es posa diferent.
Com és?
Suposo que és agafat a la part del darrere dels cabells i que caigui sobre les espatlles i es lliga aquí davant i es posa un...
Va, entesos, no és llavors...
No és la típica mantellina que penja enrere,
entesos.
Sinó que va lligada...
Va recollida.
Va recollida per sobre les espatlles.
Entesos.
El vestit d'aquesta noia també haurà de ser llarg i de faldilles amples, seguint, si pot ser, els cànons de la indumentària clàssica catalana. Clar, no sé què entenem, per indumentària clàssica catalana, això ho hauríem d'investigar, perquè jo no sé...
Jo em crec que es refereix al... Quan has dit barret de copa a la catalana, m'ha vingut al cap molt ràpid el barret dels Mossos d'Esquadra, el barret de gala dels Mossos d'Esquadra.
Sí.
M'ha vingut molt directament.
És que possiblement deu ser això.
I també m'ha vingut al cap les imatges aquestes noucentistes.
Sí.
No, senyors, en barret, barret de copa, però no és el barret de copa típic que veiem a les pel·lícules, sobretot, que té una ala més ampla.
Més ample, exacte.
I un...
I és una miqueta com més baix, no? Potser, d'alçada
no,
o...
A contrari, o sigui, hi ha el barret de copa extrem que fa com aquest
sí.
pam i mig,
sí.
que és el barret de copa aquest que veus doncs, a les pel·lícules de Mary Poppins, per
sí,
exemple.
Per exemple.
Aquell és el típic barret de copa, i l'elegant de ministre, que és el que es portava al segle XIX, sobretot. I el barret de copa petit,
sí.
que és el més típic de la classe obrera anglesa, classe mitja-baixa anglesa, que no, perquè els obrers anaven amb boina,
sí.
I el català és aquest que no és ni molt alt ni molt petit, sinó simplement té aquest pam curt.
Mm-hmm. Doncs deu ser aquest, segurament, i suposo que això podríem...
I que fa una mica de volta a l'ala, no massa, però una mica.
Això és el que seria, no?, la indumentària clàssica catalana. Un dia, si de cas, ho buscarem i mirarem...
Sí, és que estic intentant buscar-lo i...
I no és fàcil,
És el del Ball del Bobó, el que apareix, és
sí.
exactament igual que el dels... que el dels Mossos.
D'acord, doncs fet, potser és el
un dia,
mateix.
Un dia podríem parlar de vestuari, el problema és que parlar de vestuari, clar, en una ràdio és complicat.
Sí, és difícil no perquè, clar, com ho expliques, no? Vull dir que per anar bé ho has de veure, no?, quan parles de vestuari.
Clar, tot i que encara que no siguis, encara que siguis, vaja, Patrícia Centeno, que és la que es dedica a fer analista de moda a les ràdios catalanes, costa imaginar les coses.
Sí, no, que no
si
és
no
fàcil.
Les
no,
que...
Si no tens les imatges davant és molt difícil.
No.
Bueno, el dia que parlem d'això, no? D'indumentària clàssica catalana, posarem una webcam. I així que ens veiem.
Exacte, no, un dia ho farem, passa que no sé quants, o sigui... mira, crec que ho acabo de trobar.
Ho acabes de trobar,
sí.
Veus? Mira, veus?
Els barrets de copa... Sí, a més, són els barrets que porten els Mossos, evidentment, i els que porten els gegants.
Ah, vet aquí.
Els gegants que porten barret porten aquest barret.
Aquest barret, d'acord.
Sí.
Veus? Doncs ja hem trobat, com a mínim ja sabem una mica, el barret de copa català ja sabem quin és. La referència que tenim és Mossos d'Esquadra, quan porten el vestit de gala, i els gegants, no?, que porten
exacte.
Barret de copa. Això?
I és això, és més curtet que el llarg de ministre, que diguéssim. Doncs, Bet, moltes gràcies.
No, només em falta...
No? Ah, som-hi.
Em falta... No he acabat. Perquè em deixo el vestuari del Porrer, que és el mestre de cerimònies, que ell m'ha vestit diferent. Ell porta túnica i porta una boina una mica com diferent, no porta barret de copa ni porta, sinó que porta una boina tipus, no sé, podríem dir edat mitjana, eh? I per altra banda, se li diu Porrer, com et deia, perquè porta la massa o la porra de Sant Sebastià. Per això se li diu així.
Que no és una massa convencional, tampoc.
No,
de
no,
fet,
no, no, no.
A la foto que hem penjat al Twitter es veu que és un més aviat... S'assembla... Ara fa una cosa que no m'agrada res, que riurem dels tissons dels altres, però sembla una gratadora d'esquenes de l'IKEA.
Una mica, sí. És veritat. Per exemple, i per acabar ja per acabar, eh? Parlarem de la plaça, perquè, a més, el ball del Bobó es balla a la plaça que porta el seu nom. Perquè és el més genuí del patrimoni arquitectònic urbà de Monistrol, de Montserrat. És la plaça Porxada i, de fet, ha patit molts pocs canvis des de la seva construcció, que remunta al segle XVII. És en aquest temps que es converteix a la plaça, en la plaça Major. O sigui, en el segle XVII es va convertir en plaça Major del poble i al centre del mercat setmanal. Ara encara s'hi pot observar l'any de construcció, perquè està posat, i de fet en aquesta plaça cada 20 de gener, doncs, com deien, se celebra la festa de Sant Sebastià i el ball votiu en honor del sant. Vet aquí.
Molta informació de cop.
Molta informació de cop, ja ho sé, eh?
No, però m'agrada perquè, mira, ara anirem a un moment de publicitat per després de tot aquest, per parlar una mica amb tranquil·litat,
sí,
d'aquest tema, perquè
exacte.
Això em recorda que nosaltres vam obrir una veda dels Valls Plans.
Sí.
Van començar amb la Jota, però, o sigui, vam iniciar la Jota pel mig, però estan recuperant el tema dels Valls Plans i d'on sortia.
Sí.
I em sembla interessant parlar, seguim aquest tema
fins on puguem, no?
Fins Carnaval.
Fins Carnaval, d'acord.
Jo crec que podíem. Creus que podem fer-ho?
Sí, jo crec que sí.
Després en parlem.
Sí, sí, sí.
Nosaltres anem un moment a publicitat, ens recuperem de tota la informació que acabem de rebre, de sí. part de la Bet, i les seves mentides, com sempre.
Que això no era mentida, que era de veritat, eh?
És que és el nom de la teva secció.
Exacte.
Ens veiem d'aquí uns minuts. Fins ara.
Ens escoltem, vaja.
Me'n vaig a comprar! La cavalcada i els premis i la festa major de Valldoreix. Ui, la de les Planes també. I aquesta també. Oh, i la cantant, i haig de tenir-la sí o sí. Si vols recordar tots els moments que han marcat la vida local, entra a la botiga de Cugat.cat. Cugat.cat. La vida és local.
A Cugat.cat volem mantenir viva la història de la ciutat. Per això demanem la vostra col·laboració. Si teniu fotografies o imatges enregistrades de Sant Cugat fins als anys 90 i ens les voleu cedir, feu-les arribar a cugat.cat, carrer Plana de l'Hospital 1214, 08172 de Sant Cugat, o al correu memoria@cugat.cat, perquè mantenint viva la història, fem un futur més enriquidor.
Doctor Prats, què prenc, què tinc?
Al ritme santcugatenc, escoltem música i sentim els músics.
Aquest disc és com una mena una declaració d'intencions, també, de dir aquesta música també es pot fer aquí, saps?
I ara escoltem els músics mentre sentim la seva música.
Un projecte amb el que hem gravat un CD i es tracta sobretot de temes de swing, de jazz clàssic.
Els dimarts i els dissabtes a les 10 de la nit.
Sobretot perquè es puguin...
Cugat.cat. La vida és local.
Al Nitrat us convidem a jugar una partida de botifarra.
Seccions d'interès, no sé si en tindran, jo defenso molt que sí, defensaré mort sempre que sí, però la nostra música no es pot negar que és mega xachis.
Això sí, no ho podem negar.
Just abans de la publicitat, parlant del Vall del Bobó, de Monistrol, de Montserrat, sí. Bonica població catalana de la comarca del Baix Llobregat, que és curiós, eh? El Llobregat arriba fins ben amunt, eh?
Sí, molt curiós és això. No et pots imaginar que això, que formi part...
De tot allò,
dius, no pot ser...
Avui estem incomplint el que vam fer la setmana passada, intentant, no. Inferir en els tòpics com a norma habitual. Evitarem això, no ho farem, perquè la setmana passada no... Bet, no hi eres?
No.
Però vam tenir a l'estudi els amics dels Diables de Bellvitge i va ser espectacularment espectacular el que hi vam viure, una gent molt bona, gent sí. molt bona, que ens han, que van confirmar que els tòpics són mentida i que realment el que es fa a la conurbació urbana de Barcelona és molta més feina de la que nosaltres podem arribar a imaginar. Dit això, parlàvem de la, d'aquest Vall del Bobó, que és un vall pla.
Sí.
I doncs aquesta sèrie que vam recuperar de Valls Plans, vam intentar conèixer l'origen del, de, del Pagli Joan, que té una història, que sí. té un, això que tots més o menys podem arribar a conèixer.
Sí, exacte. I que suposem però... que a l'inici era un vall pla que es ballava quan es sortia de missa.
Exacte.
En el llevant de taula, que es feia abans.
Llevant de taula?
Sí.
Aquesta expressió m'agrada molt. Podem recrear-nos, si és que m'agraden molt aquestes expressions.
Ah, sí, home. Jo és una expressió que desconeixia, i que he conegut al nord, perquè ella encara s'utilitza i es fa servir molt correntment. O sigui, quan s'acaba, normalment. Se'n diu llevant de taula el moment on tu organitzes un concert, toca la cobla, no? I, tu i estàs allà mentre estàs fent l'aperitiu i ells van fent el llevant de taula. Tu et vas aixecant, vas escoltant i tal, i tens la cobla que va tocant. I aquesta expressió de llevant de taula allà encara es manté, tot i que aquí s'ha perdut.
Que no vol dir sobre taula.
No.
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 Llevant de taula és el abans. Moment... El moment sí. mentre dura el dinar o abans del dinar?
Abans del dinar, abans de que tu t'hi posis a dinar. O sigui, el temps que tu estàs fent, per exemple, el teu vermut, no? Allò, el pica-pica d'abans de dinar... I llavors et poses en el... I vas escoltant, doncs això, et poses a ballar, qui vol xerra, qui no s'asseu, l'altre balla...
M'agrada molt, però no és, o sigui, seria part del vermut, això.
Més o menys, podem dir que sí.
Però és que m'agrada molt.
Allà ho utilitzen en aquest moment, eh?
Crec que el vermut musical d'aquest any de la Festa Major canviarà de nom.
Ah, mira, veus? Pues, doncs seria una bona idea, no estaria malament.
Però hauríem de buscar exactament quines són les, totes les connotacions d'aquesta expressió.
Això no hi ha cap problema, això és fàcil de trobar-ho. Doncs, busquem i...
Mira, ja tens feina per
ja
la setmana
que ve. No? Sempre surto amb feina jo d'aquí, no sé com ho faig.
Mira, un ball pla i un...
Sí, exacte.
I l'expressió aquesta. Bueno, ja ens hi recrearem.
No, sí,
doncs,
sí, tant.
Això, doncs mira, això em serveix també pel que volia, el que volia parlar, és a dir, l'origen dels Valls Plans generalment sempre són celebracions d'aquestes que tenen a veure amb parelles, amb casaments de parelles, la part prèvia del casament de parella, que és el festeig. Existeix un Vall Pla? Pregunta que llenço a random ara mateix. Existeix un Vall Pla que sigui de que no sigui de cap d'aquestes dues coses, que no tingui res a veure amb el festeig d'una parella, sinó que sigui simplement opulència pura i dura?
Doncs ho desconec, eh? Realment ho desconec, no ho sé.
I existeix algun ball que sigui, que, a part del de Gitanes, que el de Gitanes ja sabem perfectament que, és un, que també és un ball de festeig,
sí.
que sigui, doncs això, de, no un ball pla, sinó un ball per qualsevol que sigui una representació de que bé que ho fem, tipus els que es balla a Mediterrània a vegades que... Són balls de demostració, com el de les illes?
Clar, no.
Que són tots tan opulents així, tan marcats? Algun ball popular d'aquests?
No. Que sigui popular, no. Perquè has de pensar que això ho balla la gent del poble, la gent del carrer. Per tant, la gent el que fa és anar allà, ballar a la seva manera i cadascú amb el seu aire i passar-s'ho bé. I no de, no he, normalment la gent, no, quan és una cosa més popular, no demostres el que, no? La teva opulència o que bé que ho saps fer o que ets el
situació.
Millor. No. Bàsicament això ho pots fer-ho o ho pots entendre o ho pots veure així quan tu ho estàs veient, quan és realment una cosa que és una coreografia feta. I que és un grup que es dedica a fer això, que llavors sí que és més fàcil que ho puguis veure, no?, d'aquesta manera, dir, ostres, que bé que ho fan, no? Caram, que és sí, normal, sí. No? Quan és la gent del poble, ho fan igual de bé, però, evidentment, no deixa de ser una cosa que és molt més tradicional, molt més del poble, molt més de cadascú, no? Cadascú ho ballarà a la seva manera, i no tothom ho farà igual. N'hi haurà un que es deixarà mig pas pel camí i l'altre que en farà tres, per exemple, no?, quan no toquen, i un que ho farà perfecte. Clar, és la varietat que tenim, no? Bueno, és la sort que tenim.
És per això que m'agrada tant Gitanes i que m'agrada tant la festa del Carnaval a Sant Cugat, sobretot perquè algú que ve de, com jo, que vinc d'un entorn bastant poc afí a tot això,
sí.
ens colpeja una mica de primer cop de vista veure que hi ha una societat organitzada o no, però societat
sí.
viva fent balls populars d'aquests, i, ostres, t'hi enganxa, no? Perquè trobes que agrada. Però no et preguntes molt de l'origen fins que planteges com si tinguessis la necessitat de demostrar alguna cosa més. I és per això que et pregunto això, perquè, hòstia, no existeix aquests balls, no existeix l'opulència d'una història.
Potser, jo ho desconec, eh? Potser sí que igual n'hi ha algú, ni, saps? I jo no ho sé, eh? Ho desconec, eh? Però, en aquest nivell, jo crec que no. Pel que fa a tot el que és, no?, popular, tradicional, la gent del poble, que és la cavalla, etc. Normalment no. O sigui, tu vas allà a ballar i a passar-t'ho bé. No? I a disfrutar. I si fas el pas bé o el fas malament, tu te l'has après i te l'has après a la teva manera. I el faràs a la teva manera i ja està. I és la manera que tu tens, no? I que tu també li transmetràs a la gent, no? El fet de que tu t'ho estàs passant bé i potser li transmets la teva opulència en aquell moment de dir, mira, és que ho faig, soc genial, ho faig superbé. Però no és pas això el que intentes demostrar, si més no, en els balls en el que balla la gent, eh? La gent del poble. Eh? Jo sempre parlo de tradicionals, però que balla la gent, que encara avui en dia es fan, que són els que m'agraden.
Exacte, doncs parlant justament de balls que ens agraden, volia treure un segon tema en aquesta botifarra, sí, que ens estem fent avui. Aquesta setmana, bueno, de fet fa dues setmanes, va aparèixer al Cugatenc, un mitjà d'aquí Sant Cugat, una entrevista d'Esther Madrona, sí, membre dels bastoners de Sant Cugat, que explica una mica, comença a donar les pistes que tenim ja sobre...
Sobre la trobada, no?
Sí, que jo us demanaria als oients que ens esteu escoltant que us reserveu ja la data que estic a punt de dir. 10 de juny.
10 de juny, mira.
10 de juny d'aquest 2017.
Doncs apuntem ja.
Trobada nacional bastonera a Sant Cugat, que segons Esther Madrona acollirà unes 3.000 persones ballant bastons a Sant Cugat. 3.000 bastoners.
Tema pel nostre amic Jordi...
Exacte. Ell és bastoner.
A més és que ell és bastoner.
Jo no sé com ho portarà, això.
No ho sé, però que 3.000 bastoners que vagin donant cops de bastó, i no sé.
No se'n podrà amagar.
No.
Si marxa, però clar, si marxa el aniran a buscar. Jo això ho tinc claríssim, perquè és la teva ciutat.
Ah, exacte.
Digues, Pablo.
Molts picarols pel carrer.
Exacte. O sigui, aquell dia Sant Cugat farà... hi haurà un brugit de picarols.
Sí. Brugit de picarols.
Que fins i tot a mi em comença a espantar.
Tu saps el que és 3.000 persones que porten dos camals de picarols?
Per tant, 6.000 camals de picarols. 6.000
camals de picarols. Passejant-se per Sant Cugat. Pot ser?
Doncs, diu coses molt interessants, i justament ara que parlem d'orígens i de tradicions i tal, això és una història que jo no sabia, que quan me l'haig estat llegint em va agradar molt, que és la història de la Vall de Bastons de Sant Cugat,
sí,
és molt antiga.
Uh-huh.
Antiga fins al punt que es diu que l'entitat és centenària.
Sí.
Encara que realment el que s'està celebrant aquest any són els 25 anys de l'entitat dels bastoners de Sant Cugat, però bastoners de Sant Cugat fa 100 anys que s'hi ballen. Però no. Des de l'any 988...
988, o sigui, 980... no tenim ni un davant, eh?
No 1988,
no.
988, segle X després de Crist, regnat... No, regnat no encara, perquè no hi havia reis aquí.
No.
Qui era el comte de Barcelona? Borrell II. Borrell II?
Sí.
Abans de l'atac del Mansor, ja hi havia Vall de Bastons a Sant Cugat.
Imagina't.
Ja apareixia el cartulari de Sant Cugat.
Veus?
Cartulari, que és una cosa que hauré de buscar, perquè m'interessa bastant.
No, perquè aquí hi ha moltes coses que desconeixem, no?
Això un dia, Mercè Andrés, que sé que ens estàs escoltant, sí, has de venir a l'estudi a parlar-ne tranquil·lament, sense presses, no hi ha... Ja saps que nosaltres no posem mai pressió,
no,
però si pot ser la setmana que ve seria divertit. I aquí això t'agradarà, Bet, perquè des d'aquell any es té constància del ball,
sí,
se sap que s'anava fent habitual, de tant en tant, però hi ha una actuació documentada que data de l'any 1575 en una festivitat molt assenyalada.
Corpus.
Exacte.
Bet aquí.
A la celebració del Corpus Christi hi havia un ball de bastons.
Ho veus com Corpus porta tot?
Exacte.
Tot té a veure amb Corpus, no saps per què. És curiós això, eh? A investigar també aquesta això.
Exacte.
No acabem de...
Llavors, l'any... l'any que es crea l'entitat... Que hi ha una entitat bastonera a Sant Cugat, un,
sí,
grup de persones que assagen i van a fer actuacions, és l'any 1920.
1920, l'any 20.
És a dir, a Sant Cugat tenim balls arrelats a la ciutat i balls populars que balla la gent del poble, que ballen perquè els agrada, des de l'any 1920. I l'entitat, pròpiament, sí que es considera que és del 1923, que és l'any que apareix el banderí de la colla.
Sí.
i que el van fundar la família Cabanes amb, amb, gent, persona, amb gent com Manuel Ferrés, que era un, també un icònic de la cultura popular santcugatenca.
I tant.
Clar, hi ha uns canvis i tal, però podem dir que Sant Cugat, més enllà del Pagalí Joan, té l'altre ball, que té el Ball de Bastons, que és cosa molt tradicional,
sí.
Aquí dalt i a tota Catalunya generalment, però el Vallès és molt intens.
Sí.
I que a més, la manera, tot i així, la manera que hi ha de fer bastons aquí a Sant Cugat és pràcticament esportiva, és perquè és molt espectacular, és a dir, tal com ballen els bastoners de Sant Cugat, no, jo no he vist cap altra colla, més enllà dels bastoners de Taradell, que és una colla que es va fundar a partir de Sant Cugat.
Sí.
Les tradicions es mouen i el bastoners de Sant Cugat és el cas més clar de, com en podem dir, ball dinàmic?
Sí, podríem dir-li així, eh? Sí, sí, sí.
Cultura dinàmica, de coses que es transformen.
Uh-huh.
No sé, clar, amb què ho podem contraposar? Doncs amb una cosa com els castells, no? Que és una cosa que és molt icònica de tota Catalunya, però sí. Que a Sant Cugat hi són des de fa 20 anys,
uh-huh.
Tot i que l'any 63 ja s'hi feien. Però que van ser justament les colles de Baix Can Maní i sí que hi havia falcons que van muntar els de la Penya Regalèsia.
Veus, però en algunes zones hi havia falcons. Els falcons que ara els trobes només en una zona molt concreta. No, perquè no en tens molt, no?
No, les colles més significatives són Barcelona, Vilafranca, Vilanova i alguna més del sud.
Sí,
però,
però bàsicament estan com molt tret de Barcelona, en tens moltes que estan cap al sud, que s'han continuat mantenint una mica, suposo que per frec amb Moixiganga, no? De
València.
Exacte, de tota la zona del País Valencià.
València,
penso,
que se n'hauria de parlar algun dia amb la quantitat de colles de moixeranga
que n'hi ha,
que estan, sí, creant-se.
Imagina't.
No només n'hi havia poques, perquè de fet n'hi ha com, ara mateix crec que n'hi ha una vintena,
uh-huh.
Però van anar 5 per any, noves.
Ah.
Això és un creixement que ni el món casteller podia
el
tenir.
El món casteller últimament potser sí, clar, no?
No, sí, sí, el món casteller ha hagut uns anys que s'han creat al voltant de 3-4 colles noves cada any.
Mm.
Hi va haver un màxim l'any 2010 que se'n van crear 6 o 7, no sé.
Sí.
I que aquell any era com, no sé, no hi ha prou places per tots, o se'ns acabarà la vida. I no, segueix creixent, és igual. I, però el nivell de colles moixerangueres és que, a més, a cada ciutat s'estan creant, a totes les ciutats de parla catalana, sobretot no n'hi ha, encara no n'hi ha cap a la zona castellanoparlant, a la zona aragonesa.
Uh-huh.
També n'hauríem de parlar algun dia.
Jo penso que per això, no?, que hi ha aquesta, no?, aquesta proximitat i que potser s'han mantingut més en el tema aquest de falcons cap al sud que no pas, no, tret dels de Barcelona, evidentment, eh? Però és més que el com que sí que continua més en la zona del sud que no pas en la zona. Per tant, per cert, que ara parlaves de colles de castells, bueno, que parlaves de castells, del tema aquest.
Sí.
Hi ha una colla de castells que començarà d'aquí poc els seus primers assajos.
On?
A Madrid.
Cert.
No hi havia, no hi havia colla de castells. Hi ha colles de castells repartides per tot arreu, per tot el món, podem dir. I a Madrid no n'hi havia.
És interessant, eh?
Comença una colla de castells a Madrid. Trobo interessant
és
i curiós. No sé, jo m'agradaria seguir una mica el desenvolupament d'aquesta colla, a veure com funciona.
Té sentit
funciona.
Per la quantitat de catalans que hi ha a Madrid.
N'hi ha molts, però... no sé,
hi ha recel, però clar, també sí. El fet des del mateix estat i aquestes històries porta aquestes coses com, la trajectòria exterior del món casteller és molt desigual,
sí.
I bastant estrambòtica fins a un punt, perquè normalment les coses, tota la cultura, diguéssim, s'expandeix d'una forma, doncs, diametral, no?
Mm-hmm.
com un cercle que es va expandint. En el cas dels castells no ha anat així. És, de fet, la primera colla de fora que es va crear amb cara i ulls, a part d'algun intent, va ser la colla castellera dels castellers de Lo Prado a Xile. A les Antípodes.
Sí, que dius...
La colla més important de fora de Catalunya ara mateix són els xiquets de Hangzhou a la Xina.
A la Xina, sí.
Però és que les colles que s'havien creat abans havien sigut una colla, un intent de colla a Copenhague, un
sí.
intent de colla a Hamburg, un intent de colla a Berlín... hi ha una mena de colla a Dublín i hi havia, feia molts anys, una colla castellera universitària a la Universitat de Montreal, al Quebec, al Quebec. Hi havia hagut també una mena de colla a Los Angeles. als Estats Units,
sí,
que no va passar d'algun assaig.
Els d'Austràlia, que tampoc no sé...
Llavors, els koalas van fumar...
Els koalas, exacte.
Llavors, ja podem dir que hi ha 3-4 colles, que quatre colles, de fet, que són d'una mateixa fornada, pràcticament, que són els de Melbourne, Austràlia,
sí,
els de París, sí, els de Londres i els de Copenhague. Els de Melbourne, el problema que tenen és que és un país tan gran que quan van decidir fer la colla va venir gent de tot el país, però clar, mantenir la costa.
No, clar, és molt
i eren,
difícil.
Al principi eren 20 persones i ha costat molt. Ells van fer un Verkami, fins
sí,
i tot.
Sí, sí.
No sé molt, no vaig seguir molt bé com va funcionar, però
jo
sembla
tampoc,
que la colla
no, sé si
no, que la colla no ha
no
desistit.
No ha desaparegut.
No, no ha desistit.
No ha desistit.
Segueixen fent les seves trobades, però és més aviat una mena d'esplai familiar que una colla castellera. Però tens els altres tres casos, que són Copenhague, París
i
Londres, que estan funcionant. De fet, París és una colla que fa castells habitualment, a París, no fa moltes actuacions, de fet no en poden fer gaires, perquè són la majoria estudiants. La Copenhague té problemàtiques similars, que són molts estudiants d'Erasmus que estan allà, de la zona, no només de Copenhague, sinó de tot Dinamarca i Suècia. Però llavors et trobes el cas de Londres, que és la primera colla esperança, més enllà dels de Hangzhou i Xila, perquè els de Xila estan fent castells de set, com a xurros.
Venga.
I a més, amb gent del barri, gent, no hi ha cap català, de fet els únics catalans van anar allà a crear la colla en el seu moment, castells de Vilafranca, que eren gent que els hi van donar suport, i la colla serveix com a una mena d'englobar
bueno, això està
tot el jovent del barri per fer...
Sí, és curiós, però...
Però llavors hi ha el cas dels de Londres, que els de Londres era la mateixa situació, estudiants d'Erasmus que munten una colla, però se'ls ha juntat la gent de Londres.
Ah, això està bé.
És a dir, els punks...
que em mola veure un castell fet per tota aquesta gent, no?
Sí, no, però, és a dir, els punks de primera generació, els que ara tenen els puretes, com diguéssim ara, els que tenen 60 i tal... s'hi han afegit, i famílies de Londres, i gent de Londres, és a dir, s'hi ha afegit gent autòctona, fan castells en anglès i en un català estranyot.
Ja. Yeah.
Però, de fet, són una colla que jo crec personalment, que, a menys Europa, que té més projecció, perquè han agafat molta volada, i sembla ser que aquest any els castellers de Sant Cugat els hi faran una visita a l'octubre.
Ah, molt bé!
Perquè els castells de Sant Cugat, juntament amb les joves de Valls, i crec que la jove de Tarragona, si no m'equivoco, són les colles padrines d'aquesta colla. De fet, el cap de colla que va aconseguir en el seu moment que Londres fes el salt als castells de Sis era un castell de Sant Cugat,
d'acord,
que ha viscut allà 2 anys, i bé, que era el seu tòtem. I ara molt mateix, ell es va fer fora dels castells perquè sabia que havia de tornar, el tenim aquí al febrer, era un gran segon, així que estem tots molt contents.
Molt bé.
Però sembla ser que hi haurà una visita. Sembla ser.
Molt bé.
Podries haver una visita. O sigui que déu-n'hi-do.
No, i ara aquesta, no? Que ja veurem què passa amb aquesta, que és...
La de Madrid.
La sorpresa, no?
La de Madrid semblava...
Allò, castells de Madrid.
Exacte. Havia generat molt de recel a molta gent de cop. Perquè, no, és que estan fent castells a Madrid. Llavors van pensar, si estan fent castells a Londres, París, Copenhague...
Per què no es poden fer a Madrid? Clar, es poden fer igual, eh? Sí, es fan castells a molts llocs.
Sembla però, que no hi haurà una gran volada d'això, perquè justament fer coses de cultura popular a Madrid en general costa molt. Perquè el moviment, o sigui, la ciutat és tan gran...
És que és enorme.
Que no hi ha manera d'encabir coses més enllà d'això. I Madrid és una ciutat molt urbana. Té molta, i sobretot la cultura que té popular és molt musical. O sigui, tenen una quantitat de grups musicals impressionant, però no, de fet, de cultura popular, gent jove que en faci, no n'hi ha molta.
No.
Llavors,
és veritat, això.
Que això és generalment el motor d'aquestes històries.
Sí,
perquè
necessites aquest tipus
són espais d'interacció, i Madrid ja té una via social molt forta, sí, perquè això hi entri a competir. Però la gràcia que té és que no només hi ha catalans. És a dir, pel que havia sentit, són catalans que han muntat la colla aquesta, i amb gent d'allà. O sigui, el que interessa realment perquè una cosa funcioni, com per exemple el cas de Londres, Xile o la Xina...
No, el que interessa és que la gent d'allà s'integri i es faci seu, no? Això,
aquest
no?
element aquest cultural.
Element, sí, exacte. Que això a mi
em faria molta gràcia, i m'agradaria molt que la colla de Madrid funcionés
no?
Sí, a més, sí. Allà anar a fer una actuació a Madrid, que són coses d'aquestes que sempre fan gràcia, anem a compartir actuació amb una gent de fora.
Exacte.
O sigui, anem a fer visites al país del costat,
sí.
També pots, o sigui, sembla, cada vegada que anem a les colles castelleres van al País Basc, que és una cosa que és molt habitual, cada any hi van mínim 3 o 4, diferents repartides durant l'any, els bascos flipen amb nosaltres i al·lucinen, i nosaltres, vosaltres, els catalans, que som mitja, que som aquestes mosquetes mortes que corren per allà, que és tot el dia plorant i tal, feu aquestes...
Sou capaços de fer això, no?
Sí.
Feu aquestes bestieses.
Feu aquestes animalades, sí. Els paios flipen i et conviden a tot. I els veus que els molts sombats, al cap de dues hores d'estar amb tu i d'una ampolla o tres de sidra, comencen a fer l'animal així. Ells no es fan mal. Clar, nosaltres fem el que fan ells, ens faríem mal.
Segurament.
Ells no, llavors... Però crec que els hi fa certa mandra per pensar, bueno, nosaltres ja tenim les nostres pedres, els nostres troncs, les nostres històries...
Coses, només ens falta ara...
Només ens falta que posar-nos a fer castells.
Ara no.
Però em faria molta gràcia que hi hagués una colla castellera de bascos, perquè... Sí. Seria, o sigui, serien una animalada de castells. Okay, són uns animals. Són uns animals, me'ls estimo molt, a tots els amics bascos que tinc m'encanten, però són uns animals.
Jo crec que seria una proposta a fer, però potser de moment, no? Mirem l'evolució dels
Exacte.
De Madrid, a veure què passa.
Seguirem aquesta colla a Madrid, seguirem l'aniversari dels bastoners de Sant Cugat, que ja us avisem que pinta bastant espectacular.
Doncs sí.
Seguirem també la resta de coses que hem de parlar, com ara, de l'agenda de la setmana.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
Doncs seguim amb el que està passant tot el mes de gener i de febrer, que queda, que és que segueixen els assaigs de gitanes.
I aquest dilluns i dimecres, a partir de les 10 del vespre, hi haurà assaigs de ball de gitanes de carnaval. Ah, evidentment, recordeu, el ball de noies canvia i cal que no falteu a l'assaig per aprendre el ball, del qual ja, evidentment, fa dies que es va tancar la participació. De fet, nois... Sobretot, sou els que us heu d'aprendre... Ai, noies, sou les que us heu d'aprendre el ball de nois. Doncs no podeu faltar.
Noies, sí, molt important. Nois també, si podeu, algun dia també seria un
divertit que passéssiu. Bé,
perquè, sí, costa. És a dir,
és que no és fàcil, eh? Hi ha momentets que són una mica allò... el caos.
Des de la Comissió de Gitanes, la qual em permeto representar ara mateix, es demana l'assistència al ball i també recorda que estan tots els vídeos de tots els tutorials del ball penjats al YouTube de Gitanes.
Doncs...
És un YouTube difícil de trobar perquè no vam ser molt espavilats a l'hora de triar el nom. Però pels que estigueu escoltant i tingueu la vista i l'oïda atenta... És Gitanes ST Cugat, repeteixo, Gitanes ST Cugat, amb tots els balls penjats allà d'aquest any, és a dir, de l'any 2007. Gitanes 2017, les trobareu a YouTube penjades perquè les aprengueu a casa, perquè ara mateix els assaigs amb prop de 150 persones a l'assaig comencen a ser molt difícils de gestionar per ensenyar el ball un a un, que és el que passava fins ara. És a dir, a partir d'ara es farà potser un o dos més assaigs d'ensenyar el ball, però es passarà directament... A fer passades del ball, perquè s'han de fer moltes coses, hi ha molta feina per fer, així que, si us plau, tots els que pugueu, preneu-vos el ball a casa, veniu a presos i veniu a passar el ball, que és el que gaudeix més fent l'assaig.
Penseu, doncs, en el YouTube i aneu mirant tot el que teniu allà.
Exacte, i seguim, perquè l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat celebra la seva audició del primer quadrimestre.
Aquest dissabte a les 6, l'Escola de Música celebra la primera de les dues audicions que serveixen per mostrar el progrés del coneixement dels alumnes de l'escola. L'acte tindrà lloc a l'Auditori de l'Escola de Música Victòria dels Àngels.
I us recordem que si voleu aprendre la gralla, l'acordió o altres instruments, l'Escola de Música fins ara havia obert inscripcions, tenia obertes inscripcions per aquest any, 2000, per aquest segon quadrimestre del curs. Si no heu sigut a temps d'entrar-hi, no patiu, el curs que ve hi tornarà a haver-hi cursos. Però estigueu atents, aneu al seu Facebook i reviseu-ho. De moment us recordem també altres coses sobre les altres entitats que ja sabreu segur.
Doncs que l'entitat sardanista us espera al curs de sardanes que fan cada dilluns, excepte avui. I el següent, el vestíbul de l'Auditori a partir de les 8, l'Esbar, que el podeu trobar, ja ho sabeu, al carrer Vallès número 51. El grup Mediterrània assaja dimarts i dijous a la nit a l'Institut Joaquim Pla i Ferreres, a la Casa de Cultura, i trobareu els dijous i divendres els bastoners a partir de les 8 del vespre. Els tabalers de Diables es troben al Conservatori els dilluns i els dijous a partir de les 10 de la nit, i els castellers assagen dimarts i divendres a partir de les 8 del vespre a la Canigó.
I els gegants els podeu veure al claustre del monestir, i hem sabut que els Diables aquesta temporada fan assaigs de cremadors, així que aneu en compte que a partir d'ara els correfocs cremaran més i millor. Si a més voleu més informació sobre aquestes o altres entitats populars i tradicionals de Sant Cugat, podreu adreçar-vos al web de la coordinadora www.tradicionalsantcugat.cat i seguir totes les novetats que tenen també al seu Facebook i al seu Twitter. Anem a l'enquesta.
Saben aquell que diu que ens digueu coses?
Aquí us recordem que podeu enviar-nos les vostres propostes perquè el Jordi, quan arribi una altra vegada al programa, segueixi destripant personatges mítics del joc de comptes.
Ja sabeu que, tot i que envieu el que envieu, en Jordi ho deixarà sense cap potes ni mans i a sobre segurament ni us agradarà.
I també que podeu seguir aportant les vostres bèsties, bestioles i bestiotes pel Quina Bèstia, que tindreu opció de guanyar un llibre bestial del Celler de Llibres.
I que pel facebook.com/radionitrat, pel twitter@radionitrat, al el correu electrònic nitrat@cugat.cat o bé per Colom Missatger ens podeu enviar les vostres propostes, el Colom Missatger ha d'anar a la Plana Hospital 51 de Sant Cugat del Vallès, que si no, no ens servirà de res.
Envieu-nos-lo, vinga, va!
I arribem al final del 16è programa de la quarta temporada del Nitrat. Esperem que us hagi agradat, que ens aneu seguint al 91.5 de la ràdio de Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter o bé per les places del poble.
El programa l'hem fet possible en Abet Porqueres i en Pablo del Canto a les vies de so. Jo mateix, Nacho Ferrer, que us ha estat parlant fins ara i espero no haver sigut molt pesat. Us esperem el proper dilluns a la mateixa hora amb més Nitrat i més cultura popular, així que molt bona setmana.
Adeu a tots.